Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Francesc Mauri, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui temperatures suaus, eh?
Sí, les temperatures com a mínim al migdia suavitzaran i ara mateix, efectivament, han pujat perquè hi ha més núvols a tot el país. En alguns casos són primets, poca cosa, i per tant deixen que el sol sigui present, encara que una mica enterbolit en alguns casos. En d'altres zones són més densos i l'atenuen força i fins i tot també trobem algunes boires més aviat locals, però hi són en alguns racons del país. En definitiva, tot continua estancat, sense gaires ànims de canvis, i en tot cas sí que és destacable el descens, o més ben dit, l'aterratge cap a valors més normals per l'època a l'acabar la setmana.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon preu i esclat.
9 i 1 minut, pendent que comenci el Congrés dels Diputats, l'última sessió de control de l'any. Madrid, Tania Tàpia, això està a punt de començar, no?
Sí, això està a punt de començar. Estan prenent ja els seus seients els diputats. Veiem avui a Pedro Sánchez assegut al costat de Yolanda Díaz perquè falten 7 ministres, entre ells María Jesús Montero, molt assenyalada per ser també una persona propera a Paco Salazar. És un altre dels incendis interns que té el partit a banda d'aquest enfrontament amb el PP per la sentència al fiscal general de l'Estat. Ja sentim Francina Armengol endreçant l'ordre del dia. El primer en preguntar és Alberto Núñez Feijóo. La pregunta que té registrada és quina credibilitat té el seu govern? I és el que li preguntarà a Pedro Sánchez. Veiem que s'aixequen perquè s'ha convertit també en una, malauradament, en una tradició guardar un minut de silenci per les darreres víctimes de violència de gènere. És el que veieu ara. Tothom dempeus en el Congrés dels Diputats. Ho veiem a través de les pantalles per guardar doncs, aquest minut de silenci. Avui també preguntaran al president Pedro Sánchez, Santiago Abascal Conde, que la seva pregunta és quin és el balanç que fa de la seva acció de govern, o també Gabriel Rufián, que diu que és el que més li preocupa.
Aquest minut de silenci per víctimes de violència de gènere, l'últim que, a més, és a l'Hospitalet s'està investigant, també, la mort d'una veïna de l'Hospitalet, suposadament a mans de la seva parella, que, si es confirma, seria doncs, un nou crim de violència masclista que, malauradament, també doncs, allarga la llista de víctimes de la violència de gènere. Un cop acabi aquest minut de silenci que s'està guardant ara mateix al Congrés dels Diputats, com deia la Tània, hi haurà aquest últim cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, amb aquestes dues grans qüestions sobre la taula, com a mínim pel que fa a les últimes hores, d'una banda la sentència del fiscal general de l'Estat i de l'altra aquest cas de Paco Salazar, que això que deia la Tània és important, perquè aquesta absència de 7 ministres també ha donat més munició al Partit Popular. Sentim en directe aquesta última sessió de control del 2025.
Señor presidente del gobierno, por favor, ruego silencio. La primera la fórmula del diputado don Alberto Núñez Feijóo del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señora.
Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo.
Muy bien, señor Sánchez. Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. ¿Fue Salazar también un gran desconocido para usted? Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez. Se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican. Señor Sánchez, hoy aquí falta la mitad de su gobierno. Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción, es su cinismo, porque están perjudicando a la imagen de España y por lo tanto a los españoles. No tienen presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más, su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. Uno de cada tres mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí?
Silencio, señores diputados. Silencio.
Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el pacto de Estado contra la violencia de género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal.
La resposta de Pedro Sánchez d'Alberto Núñez Feijóo. Dèiem abans que dos temes avui marcaven aquest últim cara a cara de l'any entre el líder del PP i el president espanyol. Un era el fiscal general de l'Estat, l'altre era el cas Salazar. Doncs només el cas Salazar, perquè el fiscal general de l'Estat no ha aparegut. I Marta, sentíem abans a Feijóo picant allà on segurament a Sánchez li pot fer més mal, que és les votants femenines, les votants dones.
Efectivament, efectivament. I això està començant a notar-se a les enquestes. I s'ha centrat molt en aquest tema. I Pedro Sánchez li costa molt de... En general, li costa molt de contestar, perquè la primera vegada ja ha sigut el i tu més, la segona vegada ha sigut i tu més, ha argumentat una mica més la resposta, però se'l veu molt acorralat el president en aquest tema, perquè és molt difícil d'explicar, tot en un entorn tan proper a ell, que hi hagi hagut aquestes situacions. És que estem parlant de... amb Ábalos, amb el tema de la, no només el tema de prostitutes, la forma com ell tracta les dones, sinó el llenguatge que utilitzaven, ja només hi faltava el tema de Paco Salazar, que realment està molt, molt encalçat amb aquest tema.
Esther.
Sí, estic d'acord. Jo també l'he trobat una mica contra la paret, perquè és molt més fàcil parlar del fiscal general, en realitat, tot i que veig que el PP el dona per descomptat, i a més és un tema bastant més complex, en el qual hi ha matisos, i en el qual només que hi hagi un vot particular doncs ja dona més espai en el debat, i per tant és un tema molt més complicat que per una sanció de control, que en el que es vol en realitat és un tall de veu per les ràdios i per les televisions, que a més pugui ser confrontacional i t'has ventilat la informació, i ells el que volen és això, quedar com el guanyador verbal en una oratòria de la sessió de control. I aquest tema de Paco Salazar i aquesta mena de aquesta manera de comportar-se de molts homes amb aquesta manera de parlar, aquesta mena de sensació de que tenen una posició per damunt de qualsevol de les dones que estan al voltant pel sol fet de ser homes, doncs aquesta mena d'assetjament laboral, doncs és una cosa que totes les dones entenem molt bé, perquè d'alguna manera o l'hem vist o l'hem patit o sabem de què es parla. Per tant, és un llenguatge que ens sona molt, i això connecta molt amb l'electorat femení, efectivament.
Gemma.
Sí, el tema de fons és gravíssim, i de fet el que ha sortit és gravíssim. Els protocols són eines que s'han d'aplicar seriosament i tècnicament, i el que sembla és que el PSOE s'ha passat pel forro el protocol i s'ha passat pel forro una atenció eficient de les víctimes, del Salazar com a mínim. Ara veurem què passa amb això de Lugo, que també fa sortir, diguem, els colors de la vergonya. Jo crec que tenen un problema, això és evident. Hi ha un problema de cultura organitzativa que no s'ha modificat. I per molt que es posin els mèrits a les lleis d'igualtat, que de fet la primera va ser del 2007, i va ser amb Rodríguez Zapatero i amb la... Crec que això, que ha sigut un pas molt important, i que moltes empreses i moltes organitzacions estan treballant molt bé, posa en evidència que si els partits polítics no fan un canvi amb aquesta cultura, com deia l'Esther, no?, de patriarcal en la gestió del poder intern, no hi haurà manera de... Però la meva percepció és que no anem endavant, que anem enrere. És a dir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, com diuen els castellans, eh? O sigui, testosterona pura, pactes, diguem, pactes entre homes per canviar la realitat de les coses, i al mateix temps, a vegades, per neutralitzar dones amb talent, perquè en saben d'això, en saben i estan molt programats. I això, al final, és una altra forma d'assetjament, més estructural, però el que han viscut aquestes dones que ha sortit, doncs, les denúncies i bueno, les expressions que han hagut de patir, això és de manual, eh? De manual.
El que passa és que com poden canviar-ho si no s'ho creuen, saps?
Exacte.
Perquè quan estan acostumats a viure en aquest ambient, no? En aquesta manera de parlar i aquesta manera d'actuar és tan natural, com ho canvia si ho han de canviar les mateixes persones, no?
Amb límits.
El més lògic és que és el que ha passat, que ho han deixat morir, no?
Sí,
perquè és una cosa que, total, tampoc és tan greu.
No? I això, no, de no li hagas esto al compañero.
Bueno, no, i no és tan greu, saps? No, és aquesta sensació de, bueno, no hay para tanto.
Però, Esther, és la percepció de que les dones que van a fons, que denuncien, que reclamen, són problemàtiques per l'organització. Són dones problemàtiques, i a més de vegades ja hi ha avisos dintre les organitzacions. Vés amb cuidado, que aquesta és perillosa. Per què? Perquè arriben a fons amb aquest tema dels límits. Perquè hi ha uns límits, i els límits són iguals per tothom.
El que passa que això demostra que en realitat no ja es fa...
No s'ho creuen,
hi ha un discurs,
no?
Que no es creuen, que es fa molt de cara a la galeria, que és una cosa que dius, això s'ha de dir perquè quedi bé, però a l'hora de la veritat, canviar, han canviat molt poques coses. Hi ha en si que són coses que s'han mogut, perquè és que per força s'havien de moure, però hi ha un fons que es manté gairebé intacte d'un masclisme brutal. I aleshores aquesta contradicció entre el discurs i el que realment fas... Li ha saltat tant a la cara al PSOE, que és molt dolorós.
És gravíssim. És una decadència de la socialdemocràcia.
És molt bèstia. És molt
absoluta, amb un tema clau, perquè això és la base de la violència masclista, aquesta prepotència, aquest despreci a les dones, aquesta capacitat de fer el que vulguis, no? encara que sigui amb jogging, no en forma de bromes, perquè a sobre es pensen que són graciosos, aquests tios.
No, i quan esclata amb un partit progressista, suposadament, i que ha fet bandera d'aquest tema, doncs això fa mal a tothom, a tota la societat.
Deixa'm que saludi també el company del diari El País, el Javier Casquero. Javier, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ara, l'altre dia quan parlàvem, Javier, ja dèiem que aquesta qüestió, el cas Salazar, amenaçava de fer mal electoralment, a banda de la gravetat del fet en si, és a dir, però amenaçava de fer mal electoralment al PSOE, sobretot a la part de les votants, i en aquesta sessió de control que ara hem seguit, Javier, dona la sensació, com ara dèiem, que Alberto Núñez Feijóo s'ha decidit a furgar en aquesta ferida, tot el que ha pogut i més.
Bueno, sí, es lo que lleva haciendo desde hace meses, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo con las compañeras, es muy frustrante. Es muy frustrante escuchar otra vez el mismo tipo de concepto de sesión, el mismo tipo de intervención de estos hombres que no asumen lo que ha pasado, que no dan explicaciones, que se tiran los trastos uno a otro. Es un día de la marmota permanente. Y luego, hombre, yo creo que en este caso, ¿no?, que está pasando un momento, seguramente el pésimo momento de la legislatura por parte del líder socialista, aludir a que el PP también tiene casos y no ha cumplido los protocolos, cuando los protocolos del PSOE son los que no han funcionado, cuando estas personas que trabajaban en la Moncloa alrededor de Salazar han obviado los protocolos previstos en la Moncloa, han tenido que irse al Partido Socialista, que no ha hecho nada durante meses, yo creo que no llega, ¿no? Y es frustrante escuchar esta sensación de no asumir, ¿no?, la gravedad de lo que ha pasado, ¿no? Y yo quiero pensar, entiendo la frustración de las compañeras, pero quiero pensar, y de verdad que lo pienso, que hay muchos hombres que no nos sentimos representados en este tipo de intervenciones y de comportamientos. De verdad que quiero pensar que eso es así, ¿no?
Jo estic convençuda d'això, també. Estic totalment convençuda que hi ha molts homes que rebutgen aquest tipus de conducta. Sortosament.
Només faltaria,
confio en això, perquè si no sí que
sí,
però clar, s'han de fer notar.
Sí. Javier, una cosa que ara m'ha cridat l'atenció, deies que és el moment més delicat de la legislatura per Pedro Sánchez o de la seva etapa com a president?
Sí que lo creo, fíjate, sí que lo creo. Estábamos más acostumbrados, yo, claro, sigo el día a día del Congreso, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a perder, a que se pierdan determinadas votaciones, que se ganen otras, que se llegue hasta el extremo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que va avanzando la legislatura, todo eso cada vez es más complicado y cada vez pesa menos, y la realidad es que este tipo de debates, fíjate, otra vez hoy, ¿no?, hablando de prostitución, prostíbulos, corrupción, llevamos meses con eso, pero sí, yo creo que ya no llega, ¿no?, con el argumentario oficial de que se sacan algunas votaciones, cada vez se pierden más socios, ya no es solo Junts, Podemos no está en nada, mañana va a haber abstenciones muy significativas de Podemos, yo sí creo, ¿no? Y luego todo este tipo de acusaciones contra el presidente, muy directamente contra el presidente que consiguió un 63% del voto de las mujeres en las últimas elecciones y que ahora yo creo que ha causado una profunda decepción en ese sector clave para él, ¿no? Entonces, si tú juntas todo, yo sí creo que ahora mismo estamos en el peor momento de la legislatura para Pedro Sánchez, que no quiere decir que vaya a haber elecciones mañana, pero que desde luego, si los varapalos electorales que se avecinan, estoy pensando en Extremadura y luego lo que pueda pasar, fijaos, Andalucía, Castilla y León, no son territorios especialmente propicios, yo fíjate que cada vez tengo más claro que para finales de año, para el otoño de 2026, esto se encamina hacia un precipicio, hacia un posible anticipo de las elecciones generales. Jo cada vez lo apunto más por ahí.
Sí, és a dir, en funció de tots aquests resultats que deies, que pugui ser allò una concatenació de mals resultats i que no tingui més remei que avançar eleccions.
Hombre, es que sí. No estamos hablando, fíjate lo que era hace muy pocos años, si tú decías Extremadura y Andalucía, decías feudo del PSOE, seguro.
Absolutament,
¿no?
sí.
Y fíjate lo que estamos hablando ahora, ¿no? Estamos hablando de si llegarían a conseguir mayoría absoluta el Partido Popular en ambos territorios, ¿no? Sí. Ya te digo, si aún encima efectivamente se confía mucho, y eso tiene que ver mucho también con Cataluña, ¿no?, en que primavera, después de la aplicación de la amnistía para Carles Puigdemont, Junts puede hacer un giro, que yo no veo. Yo veo esta estrategia de Junts de ahora, la veo hasta durante todo el año que viene, si aún encima sucede todo eso, si continuamos con casos de corrupción y que afecta de manera muy personal al presidente, de verdad, yo empiezo a pensar que esto es bastante insostenible.
Esther.
Sí, Javier, aleshores, ¿está esperando que Vox pase al PP?
O que, bueno, en el caso de Extremadura, más que pasar, fijaos, es un caso especialmente llamativo, ¿no? Luego ya veremos si es extrapolable a otros territorios. Pero se supone que María Guardiola no podía gobernar con Vox, se fue Vox del gobierno, no podía sacar los presupuestos con Vox, toda la relación con Vox era imposible, se han dedicado insultos, Vox la ha llamado la Irene Montero del Partido Popular, ella ha atacado a Abascal, que es el que teóricamente se presenta en Extremadura porque se ha sentado allí definitivamente. Bueno, pues todo eso, después de las elecciones, va a ser mucho peor todavía, ¿no? Se habla de que Vox podría duplicar el número de escaños y además ella no conseguir la mayoría absoluta, con lo cual ese escenario que era complicado hace 3 semanas va a ser infinitamente más complicado, a ver quién traga ahí. Bueno, estamos escuchando a Abascal diciendo que tendrían que hasta cambiar de candidata a la presidencia a María Guardiola, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver hasta dónde llega esa presión, pero si todo eso es así, el problema de Extremadura ya no es solo para María Guardiola. En el PP van a tener un problema para explicar esa situación, para qué anticiparon estas elecciones, ¿no? Y efectivamente no es tanto que le haga un sorpaso, pero sí que le está influyendo. Antes era en el discurso y ahora vamos a ver que le va a influir, y podría pasar algo muy parecido en Castilla y León. Y bueno, fijaos lo que estamos hablando de Andalucía, de mayoría absoluta, a la posibilidad de que Juanma Moreno pierda esa mayoría y Vox tenga que entrar en el gobierno. Todo eso nos va a llevar también, fijaos lo que hablábamos hace un rato de Pedro Sánchez y el PSOE, pero en el Partido Popular también un pedazo de tsunami político.
Gemma.
Sí, jo crec que està tot molt obert, però penso que la corrupció del PSOE és bastant insalvable. És a dir, el que està succeint està metabolitzant moltíssim amb la gent, i aquesta percepció ara del masclisme patològic, que a més no compta amb posicionaments de discrepància pública, per exemple, amb el PSC d'aquí. Jo he trobat a faltar veus crítiques amb aquestes conductes de líders del PSC. Ho dic per parlar de Catalunya, perquè evidentment que qui calla otorga, És a dir, aquí quan parlàvem de que els homes també han de mostrar aquesta discrepància i beligerància, jo crec que els líders polítics ho han de fer d'una forma contundent, tant amb la corrupció com amb el masclisme. Són dos xacres de la nostra societat i del nostre sistema democràtic que estan fent molt de mal. Ahir va tornar a ser assassinada una dona, és a dir, aquí a Catalunya. Estem parlant de dos xacres, la corrupció i el masclisme. I no pot ser que un partit com el Partit Socialista, que fa molts anys que abandera aquestes lluites, aparentment, estiguin ara mateix segrestats per aquests fenòmens. Estan segrestats per aquests fenòmens i no hi ha veus públicament contundents de lideratges que discrepin d'aquesta situació en termes absoluts, no relatius. I jo crec que això la gent, cada vegada la gent és més intel·ligent en termes de votacions. I la gent ja vol confiança, vol credibilitat. El que no vol és sigles anònimes o postureig. El que volen són fets i la gent vol veure que els polítics actuen. La gent, ja no parlem de la gent jove. La gent jove... Tu escoltes les converses de la gent jove amb aquests temes i és d'una tristor profunda. Per això és imprescindible, diguem, ajuntar certesa democràtica amb honestedat política i amb honestedat democràtica de gestió. I aquests casos que ara comencen a sortir, que n'hi hauran molts, perquè n'hi hauran, perquè la gent comença a parlar i aquestes bústies estan funcionant i al final les coses s'acaben filtrant, arriba un moment, també qui ho tapa, perquè clar, hi ha gent que gestiona bústies i que han tingut denúncies i no han investigat, i d'això hauran de rendir comptes, Totes aquelles denúncies que han arribat a bústies ètiques i no s'han investigat, hauran de rendir comptes del per què no han fet la seva feina. I això és la cultura democràtica que s'ha d'imposar ara, i evidentment que... I en aquest sentit el Partit Popular té part de raó, és a dir, no pot ser que s'assumeixi de forma natural que el patrimoni de la decència col·lectiva la té el Partit Socialista, perquè no estan demostrant això.
No, és que precisament aquest, que era el seu principal argument, que era la bandera del progressisme, que era una cosa diferent, tot això ho estan perdent ara, perquè és que estem parlant de les denúncies que no han tingut resposta. Sí, estem parlant d'això, però també estem parlant del nucli més proper a Pedro Sánchez. És a dir, Pedro Sánchez no sentia com parlava Ábalos, no sentia com parlava Coldo García, no sabia com parlava Paco Salazar, ja no dic com actuaven, sinó com parlaven, de quina manera referien a les dones.
I amb què estaven els diners públics.
Em costa molt pensar que no ho sentia, que no veia aquesta manera d'actuar. I aleshores jo em pregunto, ara Pedro Sánchez està en una posició de resistència, resistir, però aquesta resistència seva està desintegrant les possibilitats electorals del PSOE. Està fent molt de mal al partit, està deixant allò terra cremada. Quant de temps pot aguantar el PSOE com a partit, com a estructura, com a màquina electoral, quant de temps pot esperar amb aquesta erosió constant cada dia? Quant de temps pot esperar perquè la situació sigui ja realment molt alarmant.
Que permetin els càrrecs i els militants, perquè aquestes organitzacions...
És que al final reaccionaran.
Han de construir-se a partir de la militància també, i de la pròpia... els càrrecs que tenen càrrecs públics del Partit Socialista, és a dir, tota aquesta gent té veu.
Deixa'm que acomiadi un Javier Casquero. Javier, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada.
De la publicitat, però abans, Esther.
Sí, no, el problema d'això és que tampoc crec que en Vox i el PP anem a millor, eh?
Yeah.
No, això tampoc.
No, o sigui, comparteixo el diagnòstic, comparteixo que evidentment en aquell cotxe tothom sabia com es parlava, comparteixo que, com diria la Rosalía, quines perles a Moncloa, unes perles total, vull dir que devia ser un ambient una mica asfixiant, com hi ha a tants llocs. I si tu el que vas és de delit d'acabar amb aquests ambients i ser més meritocràtic i respectar els altres, etc etc, i treballar en un ambient oxigenat i sa entre homes i dones, doncs, evidentment, és una frustració per molts militants, suposo, i per moltes persones socialistes. Ara, que en general, en el decurs de la història, veig que tampoc anem a millor, perquè no crec que el PP, no ho sé, però tampoc crec que a Vox l'ambient sigui molt millor.
Anem a publicitat i de seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Gemma Calvet, l'Esther Vera i la Marta Les Sales.
A ENA, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics. Com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreix-ho tu mateix. AENA, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno de España.
Fill, has vingut!
Sí.
Ai, quina il·lusió!
I vinc amb l'àvia.
Ai, 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 quina il·lusió!
Bé, totes dues àvies.
Apa, quina il·lusió!
I sempre plego els llençols.
Ai, quina il·lusió!
El de sota i tot.
Però quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 90 premis de 400.000 euros per només 10 euros.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Ui, oli verge extra d'EOP a les Garrigues. Mr. Police, aquest oli és very famous. Aromes d'herba i tomaquet. Fantàstic.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat. Realitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
I hem fet galetes amb les nostres cares.
Ai, quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. Cupó extra de Nadal de l'11.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Albert Pla, Peyu i una habitació d'hospital.
15 anys pagant per tenir una habitació individual. Com perquè ara m'hi posin un idiota. Ai, perdó, no vull dir pas que sigui un idiota vostè.
No, és que té raó, eh? Li podria haver tocat un idiota. Aquesta vegada ha estat de sort i li ha tocat amb mi.
Hamlet, la comèdia més surrealista, amb en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseu. Entrades a la venda a balanyamviu.com.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Els dies 11 i 12 de desembre arriben els MG Hybrid Plus Days a MG Quaddish British. Vine i tria l'híbrid que millor encaixa amb tu i fes el teu test drive sense compromís. Visita'ns a Ciutat d'Assumpción 32, davant del centre comercial La Maquinista. Reserva la teva cita a quaddishbritish.es i viu l'experiència Hybrid Plus a MG Quaddish British.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera,
la coordinadora política del Nacional, Marta Lasalas, i l'advocada i consultora, Gemma Calvet.
Els senyals horaris de 9:45 i d'aquí mitja hora clavada està previst que reprengui el judici del cas Pujol. És la quarta sessió. Avui declaren els primers testimonis en aquest judici. Anem en directe a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares, on hi ha la Paula Brujats. Paula, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Freddy. Van arribant aquí els acusats. Hi ha arribat Jordi Pujol, Ferrusola, també alguns dels advocats. Com dius, estan citats avui els primers tres testimonis. El plat fort d'avui és la que va ser secretària personal de Pujol, Ferrusola, que apareix com a administradora única d'algunes de les empreses pantalla que estan sota sospita, que haurien servit a la família suposadament per blanquejar els diners d'Andorra. Després d'ella, avui li toca declarar a la filla d'en Júnior i de Mercè Gironès, que haurà d'explicar una donació de mig milió d'euros que li va fer el seu pare. Veurem, Freddy, si declara, perquè el ser filla d'un acusat doncs avui s'hi pot negar. I per últim, avui li toca declarar a l'empresari Perello Molne, que és un empresari que va fer negocis amb el fill gran dels Pujol. En total són més de 250 testimonis els que hauran de passar per aquest judici, com l'exparella d'en Júnior, Vicky Álvarez, que ja ho sabeu, és qui va aixecar la llebre de tot aquest cas. Ell encara no té data per declarar en aquest judici, que es va fent molt a comptagotes, en dies i en setmanes saltades, des d'ara i fins al maig. I avui, com dèiem, aquests primers testimonis, però que abans d'escoltar-los, el tribunal el que ha de fer resoldre el que van demanar les defenses, com que el cas Pujol es jutgi a Barcelona i no aquí a l'Audiència Nacional, com s'està fent, però tot indica que el tribunal no donarà la raó als advocats, perquè ja ha citat per avui aquests primers testimonis i ho ha fet aquí a Madrid.
Gràcies, Paula. Fins ara.
Fins ara, adéu.
Un dels advocats que defensa un dels empresaris encausats en aquesta causa és el Carles Monguilot, a qui ara podem saludar al matí de Catalunya Ràdio. Senyor Monguilot, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
I què en podem esperar d'aquesta sessió d'avui, que ara ens explicava la Paula?
Bé, tenim que escoltar primer com resolen les qüestions prèvies. Com molt bé deien vostès, varen plantejar tots els advocats qüestions molt transcendents, que són de vulneració de drets fonamentals, inclús s'ha discutit la competència. Això en teoria s'hauria de resoldre com a primera qüestió avui, i pel que sembla, tota vegada que ja han assenyalat declaracions testificals, és obvi que almenys la competència, considerant que és del Tribunal de l'Audiència Nacional. I a partir d'aquí, doncs, suposo que començarem ja amb la pràctica probatòria, amb aquests tres testimonis que estan avui previstos, i bé, serà un recorregut llarg, fins al mes de maig. Són molts dies de judici.
Perquè aquest és un dels punts importants que han presentat algunes defenses, dient que això no tindria per què jutjar-se a l'Audiència Nacional a partir de perquè van ser, per la jurisprudència, diguem-ne, pels casos anteriors, però tot apunta, vostè deia, que es dirà que sí, que això és Audiència Nacional i s'ha acabat.
Sí, sembla que es rebutjarà aquesta qüestió. La va plantejar molt fonamentadament el Cristóbal Martell, en nom de la família Pujol, però el fet de que hagin assenyalat ja testificals sembla que preveu que no s'accedirà en aquesta pretensió. Però part d'això també es varen al·legar vulneracions de drets fonamentals, una cosa tan important com el saber exactament quina és l'acusació. Jo, en nom dels empresaris que en un moment determinat estem defensant, els meus companys i jo mateix, ens trobem certament indefensos, perquè l'escrit del fiscal és inconcret, no explica exactament quin seria aquest delicte o quina conducta seria la que mereixeria la consideració d'un delicte de blanqueig de capitals. Bé, tot això ja ho varen plantejar de manera, jo crec que molt fonamentada, a veure què dirà avui el tribunal. En qualsevol cas, si seguim amb el judici, òbviament nosaltres aquesta línia de defensa la mantindrem durant tot el judici. Necessitem saber exactament de què ens acusen per poder-nos defensar. Això és l'ABC dels drets fonamentals en qualsevol judici penal, evidentment.
Perquè en aquesta poca concreció dels delictes dels quals s'acusa els seus advocats, un cop plantejada aquesta qüestió, el tribunal, què és el que pot fer? Quin marge té?
Bé, jo crec que el tribunal el que pot dir avui és que això es resoldrà en sentència, un cop s'hagi practicat tota la resta de la prova que queda. De fet, no hem començat encara a practicar prova, no? Un cop s'hagi practicat tota la prova, es conclourà el judici, i en sentència, com permet la jurisprudència, també s'ha de dir, en sentència s'entrarà a fons a valorar si hi ha hagut o no hi ha hagut aquesta vulneració de drets fonamentals. Això ens obligarà a fer el judici, estem preparats, tots els advocats estem perfectament preparats per assumir la nostra obligació, i jo estic convençut de que el resultat, pel que fa almenys als interessos que jo defenso, tindrà que ser positiu, perquè, repeteixo, la Fiscalia, després de tants anys d'instrucció, crec que no ha aconseguit concretar cap fet probatori que permeti fonamentar la condemna que demanen.
I un cop passats aquestes qüestions que vostè deia, senyor Monguilot, és en principi que avui ja podríem sentir algun testimoni?
Sí, sí, en principi, després de les qüestions prèvies que es resoldrà com a primer acte, a continuació seguirem amb la pràctica probatòria testifical d'aquests tres testimonis que vostès ja han dit.
Mm. De tota manera, és el que vostè deia, això va per molt llarg, eh?
Sí, sí, tenim previsió de fins al mes de maig, amb sessions mensuals, en principi de dues setmanes cada mes, i bé, el calendari també és una cosa viva, suposo que el tribunal anirà adaptant, anirà donant el guió de la previsió dels testimonis que vindran un dia determinat o l'altre, i a partir d'aquí doncs anirem sabent més coses.
Senyor Monguilot, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada al Carles Monguilot, que defensa un dels empresaris encausats en aquest afer i que tot just comença avui, però vaja, que va per molt llarg, això, Marta.
Sí, sí, perquè hi ha molts testimonis. El que passa que si fa gràcia... Bueno, fa gràcia, no fa cap gràcia. Que es plantegen unes qüestions prèvies, es diu, escolti, que no és aquest tribunal el que és competent, hauria de ser un altre, i el tribunal diu, sí, sí, molt bé, ja li diré la meva decisió el proper dia, però ja d'entrada que vagin venint els testimonis, amb la qual cosa ja t'estan dient que les qüestions prèvies molt bonic, però res de res, que és que ni se les deuen haver escoltat. Yeah. Bueno, en qualsevol cas, sí, és un judici complicat i que s'han plantejat molts temes de drets fonamentals, com per exemple això de no saber quina és exactament l'acusació o la denúncia que es tracta d'una investigació prospectiva, perquè és un cas que va començar amb la Policia Patriòtica i les converses de la Camarga i que hem arribat fins aquí. Mm. Dic que, bueno, serà interessant veure com evoluciona i veure també quin paper li reserven al president Pujol, perquè d'entrada semblava que amb la situació en què estava era molt difícil que se'l mantingués en el judici, però el tribunal va decidir que es quedava allà assegut fins a nova ordre.
Mm. Esther.
Sí, bé, es queda allà assegut, no cal que hi vagi, no? Vull dir, no, que
assegut
no,
a casa seva.
No, sí, i a més no assisteix a les vistes, no? Però sí, la qüestió de tot d'aquest judici és que és veritat que té una base prospectiva, que té una base política, però el problema és fins a quin punt hi ha alguna cosa al darrere, no? I aquesta crec que és la qüestió i a mi m'agradaria realment saber-ho. El problema és que també s'embolica tot amb la part política i aleshores ens perdem la base que hi podia haver de determinada corrupció d'alguns fills aprofitant els governs Pujol. Per tant, estaria bé saber realment què va passar. Ara, d'aquí a la situació del president Pujol, doncs a mi se'm fa molt estrany que el president Pujol, amb l'edat que té, doncs hagi d'estar present, que no hi és, però hagi d'estar present en aquest judici. Mm. Em crida també l'atenció la fotografia de divendres passat del president Illa amb el president Pujol.
Sí, ara anàvem a comentar. Sí,
sí, perquè em sembla d'alguna manera un suport molt explícit, no?, del president Illa al president Pujol, doncs que té una edat que no està per aquestes coses, diguéssim.
Ho hem entrevistat avui a La Vanguardia, pel Foradada, que tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta foto que ara deia l'Ester del president Salvador Illa reunit amb Jordi Pujol fa només uns dies.
Sí, va ser divendres de la setmana passada, va ser al Palau de Pedralbes, era el dia que, recordeu, Illa havia tornat aquell matí del viatge oficial a Mèxic i poques hores abans d'anar en aquella sessió de control extraordinària que precisament per aquest viatge doncs, es va fer un divendres a la tarda, doncs aprofitar aquell impàs. Illa va ser a petició del president, es va trobar amb Jordi Pujol, es volia interessar pel seu estat de salut. De fet, segons fonts de presidència, no només Illa va anar trucant Jordi Pujol mentre estava ingressat amb pneumònia, recordeu, fa poques setmanes, sinó que també s'han vist alguna vegada més en aquests últims mesos, sempre amb discreció, això a banda d'aquella famosa recepció, aquella va ser, sí, pública a Palau a l'inici de la legislatura, o dels cops que tots dos han coincidit en actes oficials.
Ara vaig a la Gemma, Poster, ja que tu que has tret el tema. Clar, aquí hi ha dues coses. Aquí hi ha el fet de fer-ho, de la reunió, i el fet de fer-ho públic.
Sí.
Sí,
el president Illa el que vol és ocupar la centralitat política i ho està fent en part també per incompareixença de l'adversari i està ocupant la centralitat política i també ha decidit que és el president que rep a Illa i és el president que va a veure Carles Puigdemont a Brussel·les. Per tant, el que aconsegueix amb aquests gestos molt ben pensats i molt ben publicitats, doncs és això, intentar ocupar l'espai del centre polític.
Gemma.
Sí, jo crec que hi ha una vessant electoralista, no se'ns escapa. Aquest judici és dramàtic jurídicament i políticament. Jurídicament perquè hi ha hagut unes dilacions indegudes, perquè a més ens hem saltat una canalització d'aquesta informació a través d'una oficina antifrau dirigida per un magistrat, que era el Daniel D'Alfonso, que va ser el que també va propiciar, juntament amb el Fernández Díaz i la inestimable ajuda de l'Operació Catalunya, com ha sortit a la comissió del Congrés de Diputats, una ofensiva en tota regla contra Convergència i contra els líders, no sols amb el president Pujol, també li va afectar a Xavier Trias. També jo recomano el llibre de l'Ernesto Kaiser, Jaque Mate,
sí,
que és excel·lent, és una crònica de totes aquestes operacions molt ben documentades. Quan els periodistes bons feu llibres, realment s'agraeix, perquè és un llibre d'història, no? És un llibre que hauríem de llegir tots els demòcrates per entendre el grau de corrupció quan penetra les institucions que genera, no? I això, que ningú al final respon, és el que dèiem abans, no? Aquí no respon ningú. Ara mateix tenim el president Pujol, amb l'edat que té, com deia l'Ester, allà aguantant un escenari com aquest, i després tenim aquesta visió de què fem amb l'electorat convergent, a veure qui el pot agafar, no? I jo crec que sí que el president Illa aquí està fent una gestualitat de poder aconseguir, encara que sigui per la via de la compassió, perquè els catalans i les catalanes tenim aquesta idea de la compassió, de la solidaritat, no? Jo encara penso que som una societat civil amb uns valors, i evidentment que no ens agrada la corrupció, però jo sempre dic que en aquest país sempre han pagat els mateixos per la corrupció. N'hi ha uns que encara no han pagat mai. I van pagar molt puntualment amb el tema Filesa o amb els temes ERTE, Aieros, no? O l'Expo, però no han pagat aquí. Llavors, què hem de creure? Que no hi ha corrupció repartida amb altres partits majoritaris? I tant que n'hi ha. Però no es persegueix. Perquè quan es detecta i quan es transmet, sempre hi ha tallafocs. Hi ha tallafocs perquè hi ha institucions que es preocupen de fer de tallafoc. I una d'elles són els jutges. Els jutges quan estan amb altres administracions, per tant, aquí tenim una anomalia. Tenim una anomalia que és el principi d'igualtat de tracte davant de la corrupció política. A tots els ha de tractar amb el mateix criteri de persecució. A tots. El que passa és que el poder és el poder, i això, quan llegeixes el llibre de Le Kaiser, que jo m'he llegit aquests dies, també recomano el de l'Estampa, el del fiscal Estampa, com el van sacrificar com a conseqüència, i va ser l'esquerra, va ser la Dolores Delgado i el Baltasar Garzón, És a dir, que al final no és ni de dretes ni d'esquerres, això al final és de gent íntegra i de gent valenta, els que lluiten contra la corrupció, i ho paguen amb el seu cap. Ho paguen amb el seu cap. I aquests dos llibres és que són el tractat sobre el per què no, la lluita som contra la corrupció no triomfa. No triomfa. Perquè hi ha interessos que la fan útil pel poder, i útil pels partits, i útil per algunes butxaques particulars, també, Perquè al final són persones que s'enriqueixen.
Marta.
Jo crec que en el cas del president Pujol, després de tota aquesta investigació que va haver per part de la policia patriòtica, aquesta pressió tan bèstia, aquestes converses vergonyoses enregistrades de la Camarga, etc., hi va haver la confessió del president i una commoció general al país, perquè una persona que havia representat uns valors molt, molt marcats i una persona molt exigent i molt amb uns principis que defensava, de cop i volta és una imatge que es desintegra, no? I la reacció va ser implacable. Va ser com se li van retirar tots els honors, se li va girar l'esquena absolutament, se'l va deixar de banda. I d'alguna forma, al llarg d'aquests anys, hi ha hagut com una reacció amb això de dir, doncs, que potser es va ser, entre altres raons, veient això que deia ara la Gemma, no? Veient el panorama general, la reacció que hi ha en altres casos i la reacció que hi va haver en aquest cas concret, i s'ha començat a rehabilitar la figura del president. I jo crec que Salvador Illa aprofita això, aquest moment en què s'està intentant rehabilitar, se l'està rehabilitant, perquè ara ja actua amb absoluta normalitat en actes públics i és rebut amb tot el reconeixement de la figura que és, encara que no se l'hagi restituït formalment. Per Salvador Illa, fer aquest reconeixement cap al president és una picada d'ullet claríssima, que estic d'acord amb l'Ester, cap a un electorat més moderat de Convergència, que enyora aquell discurs de la Convergència moderada, el peix al cova, segurament, de tot plegat aquells anys que va representar Convergència, el que va representar tot això per Catalunya, i és una picada d'ullet claríssima, que per ell, diguem que no té els inconvenients que en un altre moment podria haver tingut per a altres polítics, perquè es troba Pujol en aquesta situació, i al contrari, és una cosa que la gent valora i ho reconeix, perquè ara hi ha aquesta consciència general que en el seu moment la trinxada que hi va haver de la figura del president va ser doncs massa implacable, massa excessiva.
Amb el temps, crec que el que s'ha aconseguit fer és la diferenciació entre els temes personals i els temes de corrupció, de presumpta corrupció que envolten la família, amb la figura política del president. I crec que a Catalunya no podem dir que haguem tingut massa grans presidents de la Generalitat o grans presidents que hagin fet realment una transformació històrica del país, i crec que Jordi Pujol l'ha feta. Per tant, jo crec que aquesta restitució, no, de social és el que està en marxa, i crec que és el que el president Illa si vol sumar i alhora vol aprofitar, diguéssim. No?
Capitalitzar-ho. 9:45, continuem de seguida a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja tenim Nadal a la cantonada i la canalla tenen molt clar quines joguines volen, i el Pare Noel i els Reis d'Orient se'ls acumula la feina. Però Hipercor i el Corte Inglés ho tenen fàcil, i ara totes les joguines d'una selecció de grans marques líders tenen un 20% de descompte directe fins al 15 de desembre. Mireu, el Pare Noel i els Reis d'Orient es podran estalviar un 20% quan comprin els jocs de construcció de Lego, les pistes de carreres escalèxtric, les nines Barbie o els simpàtics peluixos de personatges infantils de la marca Simba, peluixos d'en Mickey, de l'Stitch. Hi ha també serveis com la reserva de joguines, enviament a domicili, recollida a la botiga, servei d'embolicar regals, i es poden comprar a la botiga, la web o l'app. Viviu la màgia del Nadal en família al Corte Inglés. Us esperen un munt d'activitats gratuïtes tan espectaculars com el planetari de Hogwarts al Corte Inglés de Sabadell i Girona, o el taller de construccions a Can Dragó. Consulta tota la programació de Nadal a la web del centre. Ah, i recorda-ho, el Corte Inglés estarà obert en el seu horari habitual cada diumenge i tots els festius, perquè puguis fer les compres de Nadal amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
El Matí de Catalunya Ràdio.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
012, la millor resposta.
Em vas dir que la teva companya es jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Les paraules són cèrvoles que fugen de la mort. De cap de cantó, d'Antoni Vidal Ferrando.
Postdates, la institució de les lletres catalanes, i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Cada migdia a la una... Ah!
La solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
Ai, no!
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Matí de Catalunya Ràdio, Àgora, amb la Gemma Calvet, l'Esther Vera i la Marta Lasales. I atenció al cas d'una veïna de Reus que us volem explicar ara mateix. El 2022, ara fa 3 anys, va comprar un pis a Sòlvia, la immobiliària, i ara, sense haver deixat de pagar la hipoteca, que és un detall important, sense haver deixat de pagar la hipoteca, es troba immersa en un procés de desnonament. El motiu és que Sòlvia es va equivocar i, en lloc de vendre-li un immoble seu, li va vendre el del costat, que era propietat d'un altre fons d'inversió. Això li va passar a l'Anna Tàpies. Anna, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aviam, és d'aquelles històries que costen de creure. Explica'ns exactament com va anar tot això.
Molt socialista. Vaig comprar un pis el 2022, al juny, perquè feia petit. Jo estava de lloguer amb els meus pares, perquè estàvem malalts, i volíem un pis una mica més gran, 4 habitacions, i vaig veure un anunci de Sòlvia i vaig veure el pis. Em va agradar, el vaig mig reformar, no? I vam venir a viure aquí. Llavors, a la primera vegada que vaig trobar un problema va ser a l'hora d'empadonar el meu pare, que les escritures posava un número de catastre i jo estava empadonant el 6 tercera i ell es tindria que empadonar el 6 segona. Llavors, l'Ajuntament em diu que el codi, bueno, el número de catastre està erroni i que tinc que anar al notari a fer la ratificació. Bueno, faig la ratificació al notari i torno al registre i, bueno, tot bé. I de sobte, un any després, bueno, o més o menys, doncs comença a venir gent dient que han comprat el pis o que estan en projecte d'A i que me'n tinc que anar. I com que me'n tinc que anar? No, que t'estan estafant, jo els deia. T'estan estafant. Que jo he comprat aquest pis. Bueno, tot això va passant i arriba l'any passat, a l'abril del 2024, i em ve una ordre de desnonament. Clar, jo penso, aquí està passant alguna cosa. Ja contracto l'advocat, el Carlos Ramírez, i parant el desahuci. Però clar, estem en procés de no sé si me n'anirà al carrer amb el meu fill i amb el meu gos o em quedaré perquè Sòlvia no dona la cara. Estem intentant més d'un any i no hi ha manera. Mm.
I què et diuen? És a dir, Sòlvia com diu? Que, és a dir, bàsicament tu vas comprar un pis, però a l'hora de donar-te les claus te'n van donar les claus d'un altre? Seria això?
No. Jo vaig fer un pis. Sòlvia treballa amb diverses agències, bueno, amb diverses immobiliàries, en aquest cas Casadeu. Casadeu m'ensenya el pis i ho tramito tot a través de Casadeu i ells, tots els papers, li donen a Sòlvia. Mm. Pues jo el compro, aquest pis, i bueno, el problema està en la numeració.
La numeració?
Que s'han equivocat. El problema és que abans aquest pis estava ocupat. I l'altre al costat també estava ocupat. Llavors, la numeració estava equivocada. El número 3 posava en aquest pis. Llavors, Sòlvia va veure, si ser tercera, doncs aquest és el meu pis. Pacto amb el d'ocupa, o el desallotgen, d'alguna manera, i el punxo a la venda. Posen les reixes fins que es ven, i després les treuen. Quan arribo jo, doncs ja el compro i treuen les reixes i tot. El problema està en l'equivocació que va tenir Sòlvia, que em va vendre un pis que era de Gramini. Aquest pis no era de Sòlvia.
Clar, però la pregunta és dir, si Sòlvia et ven un pis que no és seu, però com té les claus d'aquest pis?
Perquè havia estat ocupat, llavors es van treure l'ocupa, van posar una porta antiocupa, van posar reixes, ho van alarmar i ho van vendre, pensant que suposo que era d'ells. Clar, jo no penso que sigui mal a fer, però clar, tenen també una solució. T'has equivocat? Vale, t'has equivocat. Doncs, pues, carrega amb les conseqüències, no?
Clar, perquè mentrestant, com deies tu, Anna, tu estàs pagant una hipoteca pel pis del costat, que és el que pertany a Sòlvia, però aquest pis, com deies tu ara molt bé, està ocupat també, il·legalment.
Clar. Jo pensava que estava pagant la hipoteca d'aquest pis i resulta que estic pagant la hipoteca de l'altre pis, de que està ocupat.
I Sòlvia, dona alguna explicació a banda d'això de la numeració que em deies, per exemple, és una explicació que t'han donat ells?
Bueno, tot això ho vam saber perquè van canviar la numeració l'any passat, a finals de l'any passat. El veí de dalt va vendre el pis i es van donar compte que la numeració estava equivocada, i llavors van canviar la numeració a la numeració correcta. Mm. Llavors aquest ara ja no es diu sisè tercera, es diu àtic quart. I l'altre, que és el que està ocupat, que suposadament és meu, és el àtic tercera.
Mm. Gemma, què deies? Perdona.
Sí, li volia preguntar una cosa. Vostè, han entrat en contacte amb l'assessorament jurídic de Sòlvia? Perquè això és un tema que han de resoldre ells. Ho han de resoldre, perquè estan en una situació molt, molt, des del punt de vista jurídic, molt vulnerable, ells. Vostès també, però ells també. Llavors, han d'actuar ells de forma unilateral, corregir aquesta situació perquè tenen una responsabilitat i ajudar-los a recuperar la titularitat de l'immoble que realment els hi correspon. Però això,
els
d'assessorament jurídic de Sòlvia haurien de fer-ho.
Sí, haurien. Això és la clau. Yeah. Haurien de fer-ho. Però és que no hi ha manera. El meu advocat ho ha fet tot. I segurament l'impliment que ha fet és posar-se en contacte amb el departament jurídic, segur.
Clar. I aquest procés de desnonament que us han notificat, això es pot parar d'alguna manera? O en quin procés està? En quin punt està això?
Doncs pues estem pendent de... A veure què diu el jutge. Es va parar, a l'abril del 2024 es va parar, però clar, gran i niego l'han sortit. Normal. I ells segueixen. Estan disposats a parlar... Però, clar, falta l'altre interlocutor, no?, que és Sòlvia. Sòlvia, pues, no apareix per cap lloc.
No apareix.
No apareix. Mm.
Marta.
Però Sòlvia ha cobrat per un pis que t'ha venut a tu. I aquests diners, què n'ha fet, Sòlvia? Te'ls ha tornat? Els ha donat a l'altra immobiliària? No. N'ha fet alguna cosa o se'ls ha quedat?
Se'ls ha quedat, clar.
És que això és una estafa, sí. Això és una estafa.
No sé, jo no considero que sigui una estafa, simplement que s'han equivocat i no volen donar la cara.
Ja. Sí, però si no et tornen els diners, si es queden els diners que per un suposat error els hi has donat, aquests diners te'ls haurien de tornar o pagar-los al propietari
Exacte.
Del pis.
Correcte,
això és correcte. Clar, a mi m'han venut aquest pis. Jo l'altre pis encara no l'he vist. El bebé, segur, però no l'he vist encara. Mm. Sí, jo he pagat per aquest pis, no he pagat per l'altre. Per el que m'ha dit el veí, és més petit, és la meitat del pis, i tot és més petit, i és interior. Clar, jo si m'hagués ensenyat sobre aquell pis, segurament no l'hagués agafat, segur.
Yeah, yeah.
I tu vas pagar per un pis que era exterior i que tenia els metres que té el teu pis. Tu vas pagar el preu de mercat d'aquest pis.
Jo vaig pagar el preu que posava sobre l'anunci. Mm. Em van dir que podia rebaixar-lo, si volgués, però clar, mi mare aquest pis i vaig dir, no, jo pago el que posa aquí. Mm. I bueno, i al final em vaig aconseguir, clar, tothom em deia, és que és molt difícil, aquest pis estava a la venda fa molts anys i ningú l'ha comprat, com és possible que l'hagis comprat? Bueno, jo l'he vist, fent la junta de dades, i bueno, 5 mesos després, o 4 mesos després de passar tots els papers, perquè demanaven un munt de papers, al final, doncs, van firmar. Però, clar, jo no em pensava que estava firmant el pis al costat.
Mai
de la vida.
Clar. Anna, seguirem aquest tema. De debò que, de moment, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i molts ànims. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies, eh?
Ens falta un minut per les 10. El matí de
Catalunya Ràdio. Sabies que pots anar amunt i avall fent servir l'Ambici, la bicicleta pública metropolitana?
Mou-te de manera ràpida i còmoda amb bicicletes 100% elèctriques i connecta els teus viatges amb la xarxa de transport públic. El servei està disponible en 15 municipis amb 236 estacions i 2.600 bicicletes al teu abast. Informa-te'n a ambici.cat.
AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aviam, arribarem a les 10 del matí. Molt sovint un dels tòpics és fer servir l'adjectiu kafkià a la mínima de canvi, però en aquest cas, Marta, ho deies tu abans, està, vaja, expressa a la perfecció aquests laberints d'aquestes històries que costen molt de creure, i vaja, no em vull posar la pell de la pobra Anna, però...
És que pobra dona està atrapada en una situació i amb una sensació d'indefensió. Ell ha pagat uns diners, aquests diners s'han desintegrat, ningú respon per aquests diners, però bueno, els ha pagat a una immobiliària, per tant, m'imagino...